kept complaining, sitting on the sofa, pretending everything's fine. You know that.
Vinga, és hora del menjassar.
Waiting, you got me looking to see the metamorphosis.
I avui una mica seguim com amb ressaca del Dia de la Dona, perquè ens centrem en la secció que saben que dediquem als hàbits, hàbits saludables d'alimentació principalment. Ens centrarem en les dones i en tres etapes vitals de les dones en què l'alimentació probablement juga un paper important i també hi ha molts mites al voltant i molts dubtes i moltes preguntes. Per tant, avui parlem d'alimentació en etapes de la dona amb l'Alba Vigo. Què tal, Alba? Benvinguda.
Hola, què tal? Felicitats,
Això mateix, felicitats, no? Pel Dia de la Dona, que no sé si tant de felicitar-nos com de reivindicar-nos, no? Que es tracta una mica d'això. Vinga, com parlem això, d'alimentació en les dones, sobretot en aquestes etapes, que bàsicament les hem dividit en tres grans etapes de la dona, que una seria l'embaràs, l'altra seria la lactància i l'altra seria la menopausa. Probablement hi podríem dedicar una secció a cada un dels temes, però mirarem de fer-ho una mica més breu i àgil. Per tant, comencem per l'embaràs. Et sembla?
Sí.
Perquè d'entrada, abans que entrem a les etapes, entenc que l'alimentació per homes i dones, en general, fora d'etapes concretes, ha de ser igual?
Sí, en principi sí, a no ser que hi hagi un requisit diferent, no? Uh-huh. Pues, si hi ha, doncs, si és un home que hi ha una dona que fan competició, que competeixen o que tenen, si entrem en patologies i tal, però en principi no hi ha diferència entre una alimentació d'un home i d'una dona, allò que l'home ha de menjar més carn i la...
D'acord, per tant, per gènere no hi hauria diferències, sí que hi haurà diferències en aquestes etapes de la vida perquè hi ha canvis al cos, hi ha canvis biològics, entenc, mm-hmm. no, Alba, que fan que probablement les nostres necessitats nutricionals també canviïn, i també el que dèiem, hi ha molts mites al voltant d'aquestes etapes. Comencem per l'embaràs. A veure, l'embaràs, ens hem d'alimentar de manera diferent, tenint en compte que tenim una... Partint de la idea de que tenim una bona alimentació i unes bases alimentàries saludables, ens hem d'alimentar diferent quan estem embarassades?
A veure, abans de tot, tot el que jo digui, és a dir, no passa per sobre d'un metge, és a dir, de la persona que porti uh-huh. a la persona que està embarassada, del professional sanitari, és a dir, totes les recomanacions que ells us donguin van per sobre d'això. Però sí que és veritat que hi ha com creences o temes, no?, que es donen per cert i que potser no haurien de ser així. Sí que és veritat que normalment quan una dona es queda embarassada potser fa canvis com d'alguna manera per cuidar-se una mica més, no?, perquè llavors és com que entra aquest sentiment de responsabilitat.
Cert,
no?
Sí.
Però sí que és veritat que s'ha observat que... tant si una dona, per exemple, comença a menjar bé, és a dir, per exemple, introdueix més fruita, més verdura, més hortalisses i tal, però no deixa de menjar potser o de consumir algun tipus de producte, com són, per exemple, doncs, els ultraprocessats, per exemple, brioxeria industrial, càrnics uh-huh. processats, embotits i això, que potser sí que interessaria, sobretot en aquest estat, doncs, reduir-los.
D'acord.
Llavors, molt bé que es comenci a menjar un tipus d'alimentació més vegetal, no? Vegetals uh-huh. frescos, etc., però també ens hem de fixar en el que hem de deixar, potser, de banda, no?
D'acord. És a dir, més enllà de sobte introduir aliments que s'entenen molt saludables, sobretot abandonar aquells mals hàbits, no?
Sí, perquè, clar, evidentment hi haurà un augment de pes, ja, evidentment, perquè tocarà, no? Perquè anem a fer, uh-huh. a crear reserves, doncs, per poder alimentar el nadó, i llavors no ens interessa potser aquest plus, no?, de calories i sobretot d'uns greixos o d'unes calories que no han de ser el millor o les més saludables.
Per
no?
tant, allò de menjar per dos...
No, jo ho canviaria per cuidar-se per dos. Potser canviaria aquest concepte, no?, una miqueta, perquè al final l'augment de pes durant l'embaràs fora dels quilos que toquen no és beneficiari ni per la mare, no?, ni pel nadó. Per altres motius, perquè un cop hagi parit aquesta dona serà complicat fer aquesta baixada de pes, sobretot, ja en parlarem més endavant, sense fer dietes restrictives, que és el que no es recomana. No?
I que, llavors, que sabem que fan moltes, eh? És a dir, ara has passat ja llavors, 2 anys, dius, m'haig de treure aquests 20 quilos de
en
més.
En comptes de dir, doncs mira, ja que m'engreixo, doncs m'engreixo una mica més i no paro atenció a l'alimentació, doncs potser és un molt bon moment per cuidar-se.
Per parar atenció, és a dir, compte, eh? I és veritat que aquí moltes vegades t'ataca aquesta part de responsabilitat, també doncs, beneficiem-nos d'això, no? Mm-hmm. És a dir, ja que ens ve com un atac de responsabilitat més gran, perquè òbviament estàs generant una nova vida dins teu, no? Doncs beneficiem-nos d'això i potser aquells canvis o aquells hàbits, canvis d'hàbits que no havies fet
que
abans,
deixat de banda, no?
Exacte, doncs incorporar-los de nou o reincorporar-los si és que els havies fet però per X motius els havies abandonat.
Sí, perquè normalment els motius, perdó, normalment els motius que dona la majoria de població doncs, perquè no tinc temps,
cert,
o perquè no estic a casa, o perquè no. Llavors, doncs, en aquest moment doncs, que la dona té aquest espai, no? De per poder doncs, dedicar temps a l'alimentació i als bons hàbits, doncs, mm-hmm, per què no, no? Aprofitar-ho. Mm-hmm.
Res de menjar per dos, és a dir, entenc que menjar per satisfer la gana,
la gana,
no? Entenc
com,
que va per aquí, és a dir, si realment augmenta els teus nivells de gana, doncs potser sí que s'augmenta la ingesta, no?
Sí, és així, o sigui, al final és com tot, no? Si tenim gana, mengem fins a saciar-nos, i si pot ser, doncs, de productes que siguin més saciants, fruits secs, llegums, etc., doncs molt millor. Però sí, menjar en funció de la gana.
I entenc, Alba, que el que no hem de fer és relaxar-nos, eh? Que hi ha aquella cosa també habitual de dir, mira, posats que ja m'engreixo, és a dir, posats que estic embarassada i que no podré evitar engreixar-me, em relaxo i ara, justament ara, en aquest moment de la meva vida en què estic embarassada, m'ho permeto absolutament tot. I aleshores, en comptes d'engreixar-te 10 quilos, te n'engreixes 20.
Clar, l'excés ja de normal ja no interessa, però clar, a més, en aquest període doncs interessa menys, no? I a més, doncs, perquè portaràs algú a la vida i jo crec que és aquest sentiment de dir, doncs, comencem-lo a cuidar abans de que neixi, no?
Mm-hmm. Existeixen antuis, l'he buscat com es diu jo dels antojos, que és allò que és tan típic, no, de les embarassades. Això és un mite, és realitat? Després t'explico la meva experiència amb això.
Jo m'he informat, sí, m'interessa saber-ho. Jo m'he informat una mica i la veritat és que no hi ha evidències de que siguin causats per els canvis hormonals típics d'aquest període, no? Però sí que és cert, el que sí que és cert és que se sol crear rebuig o aversió a segons quins tipus d'aliments. Això sí que és cert, no? Potser per les olors, pels sabors que són molt forts, no? Normalment, doncs, potser algun tipus de peix o algun tipus de producte doncs, que té un sabor o una olor molt forta, sí que se sol rebutjar, no? Però jo crec que els antuts o els antojos també depèn de com ens els hem pres com l'excusa, no? Per aquesta relaxació que deies que no hauria de ser, no?
Carinyo, és que ara menjaria un clar gelat de no sé on i veus la parella que s'aixeca, dius, ara com li dic que no, no?
Clar, és com que la negativa és pot ser un problema,
és a dir,
no?
Llavors aprofitem una mica, no?
Sí, bueno, i això, sobretot portat per això, no? Perquè no hi ha evidències de que estigui relacionat amb aquests canvis hormonals, no? Però bé, sempre hi ha maneres d'intentar, si realment veiem que és molt persistent i doncs, tens un antull o un antojo de les típiques maduixes amb nata, no?
Sí.
Que són com aquestes, doncs en comptes de menjar maduixes amb nata, doncs podem fer maduixes amb un iogurt grec cremós, no? Que també tindrà aquest greix, però ja no serà la nata, o jo què sé, és molt típic també doncs, tot el que són les llaminadures,
sí,
no? Les llaminadures de les xutxes, no? Que diguem, perquè busques doncs, aquest dolç, doncs potser canviar-ho per fruita dessecada, per dàtils, per orellanes o per orejones, no? I per tot aquest tipus d'alimentació. Sempre hi ha manera de suplir algo que no ens interessa per algo que ens beneficia, no? El que passa, clar, s'ha d'estar doncs el que diguem, una mica disposat a cuidar-se.
I entenc que escoltar el cos, no, Alba? Jo, i t'ho dic això perquè, mira, ara explicaré la meva experiència personal, que he estat embarassada una vegada a la meva vida. L'única. I ho vaig veure així. Jo vaig tenir, que a més és una cosa ben curiosa i de fet generava molta sorpresa al meu voltant perquè a mi tota l'estona em venia de gust enciam.
Ah, molt bé.
Tota l'estona. És a dir, jo només volia menjar enciams, però a tota hora. Una cosa molt forta, és a dir, que no sabia entendre per què em venia tant de gust menjar enciam. Després, durant l'embaràs, van tenir certs problemes i van sortir analítiques i resulta que jo estava molt falta de baixa de B12. I, clar, vaig pensar, És que ara estic entenent aquesta necessitat d'enciam. És a dir, no sé si també de vegades el cos et parla.
Però
és a dir...
B12 no és ric, l'enciam no és ric en B12, eh? La B12 ve 100%
no,
d'origen
doncs,
animal.
No, doncs quina és la... Era, doncs ara m'estic confonent de vitamina. És a dir, hi havia alguna...
Àcid fòlic, això és veritat. A veure, el tema de l'àcid fòlic, que sí que s'ha de suplementar.
Sí, això
la fulla, o sigui, els vegetals de fulla verda, tota, no només l'enciam, sinó les bledes, els espinacs i tal, és molt ric en àcid fòlic. Llavors, sí que és veritat que pot haver-hi, o sigui, que s'ha de suplementar amb àcid fòlic, perquè l'àcid fòlic és molt important per formar, diguem, el sistema nerviós central del bebè, i això sí que ho suplementen, però potser
doncs
per qui podia ser.
Jo recordo que me'n van fer una analítica i em van dir que estàs molt baixa d'això, i em van dir menja molt, i entre altres coses em van dir enciam, i vaig dir, ah caram, tipo, si porto tot l'embaràs com molt necessitada d'enciam, i vaig pensar que d'alguna manera el meu cos, doncs d'alguna manera el meu cos m'estava parlant. I jo,
sí, el cos és més intel·ligent
del
que...
Jo suposo que sentia que l'enciam em sentava bé, no? Mm-hmm. I en aquell moment vaig menjar enciam, com igual hagués pogut menjar una altra cosa que tingués aquella vitamina, mm-hmm. i vaig dir, doncs enciam. I aleshores jo em vaig centrar en l'enciam.
Bueno, en el teu cas no vas tenir problema, perquè era algo saludable.
Clar, per això era el riure
potser
de tothom.
Potser també per l'aport de líquid, d'aigua també, és
no
molt
sé,
rica en aigua.
Potser, no sé, però tenia molta enciam. Evidentment, mm-hmm. això generava molt riure al meu voltant, perquè diu, a veure, la gent normal, el que li ve de gust és xocolata o un gelat o algo, i jo només demanava enciam.
Bueno, però potser aquesta persona no escolta tant el seu cos, sinó que...
Doncs no ho
sé. Potser aquesta relació no és una relació tan, diguem, fisiològica, sinó emocional, no? També, i llavors, clar, aquí hauríem de veure, no? Però potser el que va buscar la xocolata o la brioixeria i això, hi ha un punt més emocional que no tant... fisiològic o no tant, perquè clar...
És probable, i després també em va passar que durant l'embaràs jo no prenc llet des de fa molts anys perquè no em senta bé, mai m'ha sentat bé la llet de vaca, i durant l'embaràs els formatges van començar a sentar-me molt
superbé.
Malament, no els digeria.
Ah, malament?
I, malament, mm-hmm. molt malament. I els iogurts tampoc, no em venien de gust, no em vaig prendre. Va resultar que quan va néixer la meva filla va tenir una cosa que tenen molts nens quan neixen, que va sortir que era al·lèrgica a la proteïna de llet de vaca.
Mm.
Que és una cosa que després li va marxar, perquè això els hi passa a molts nadons. Neixen amb aquesta... és una espècie d'intolerància a la proteïna de llet de vaca, que després se'ls hi marxa en molts casos. I també... Després ho vaig associar, vaig dir, doncs potser tenia a veure el fet de que de sobte, perquè mai m'havia passat, em comencessin a sentar tan malament els formatges, el fet de que amb ella, no, d'alguna manera, perquè clar, hi havia un lligam claríssim amb això, no? I vaig dir, no sé si també té a veure una mica en... Clar, jo en aquell moment no ho vaig fer posteriori, en què també hem d'aprendre a escoltar una mica el cos, no? És
molt...
a dir...
Sí, i d'alguna manera també és una part d'interès, no? En el que comencem a veure el per què passen les coses, doncs d'alguna manera estem donant un interès a l'alimentació, al cos, no? Que al final és amb el que hem de conviure fins que morim, no? Llavors és una miqueta de dir, bueno, per què passa això? Informar-nos, sobretot,
clar,
parlar amb metges o amb professionals que et puguin dir, ostres, doncs potser hauries de menjar això o això o altre, no?
Clar, però... em refereixo que si hi ha una embarassada que de sobte diu, és que a mi tota l'estona em ve de gust dolç, molt dolç, molt dolç, molt dolç, home, potser, no? És a dir, potser sí que realment el seu cos, pregunto, sí que té una necessitat de portar major glucosa o
clar,
sucre,
aquest dolç es pot suplir amb la fruita, és a dir, aquesta és la idea, si aquest dolç amb la fruita de secada o amb la fruita o amb alguna cosa saludable...
Sí.
No és saciat d'alguna manera, aquí hem de veure realment quina relació hi ha, que per això et deia que potser és més emocional i no tan fisiològic, no? Però mira, de totes les maneres és interessant això, el ocupar-se, més que preocupar-se, i parar atenció, atenció.
Sí, sí, sobretot en aquesta etapa de la vida, que és la que estem parlant ara, que és l'embaràs, que és una etapa doncs, on sabem, no?, que el cos de sobte treballa molt més, que també ens ve com un atac de responsabilitat, no?, i moltes vegades tenim canvis en l'alimentació i en els gustos i en les necessitats, les necessitats també d'ingesta. I per tant, doncs, de vegades el cos també pot ser que et digui coses, no? Que dius, de sobte tens una necessitat molt gran en, no ho sé, en, per exemple, hi ha moltes embarassades que els hi ve molt de gust les coses encurtides. que jo no
els
sé si...
cogombrets,
exacte,
les...
i no sé si això també pot respondre a algun tipus de...
Bueno, jo ho faria en plan de, bueno, tinc un antull o un antojo, d'acord, quin producte és i el que he dit, si és saludable, perquè en el cas dels cogombrets i tot això són, no tenen pràcticament calories, potser hauríem de mirar si ja anem cap a les olives i això, el contingut amb sal, etc. Sí. Clar, i si no és saludable, doncs intentar trobar aquest... Bueno, aquesta equivalència, no? Uh-huh. Si ens demana
bruixeria, no? Alternatives. No?
Una alternativa, si ens demana els croissants, això, pues potser ho solventem amb una mica de pa amb xocolata o amb, no? Una miqueta al veure si ens porta al menjar saludable o no, no?
En tot cas, relaxar-se no. No és un moment per relaxar-se, és a dir, bueno, encara sí. Per relaxar-se en el sentit de encara que ens haguem de posar quilos a sobre, no és un moment per dir, doncs ara és igual 10 que 15. No, no és igual 10 que 15.
Relaxar-nos, però no deixar-nos.
Exacte, no és igual 10 que 15 ni 10 que 20, no és igual. Tampoc passa res, hi ha dones que s'engreixen molts quilos per circumstàncies X, perquè tenen més líquid, els nens són més grans i tampoc, no necessàriament és un problema, eh? Mm. Però que no sigui per un tema de m'he deixat anar, m'ho he menjat tot i després ja faré restricció. Home, intentem, no?, a evitar això. Alguna cosa més de l'etapa de l'embaràs?
Bé, sí, comentar, perquè bueno, existeix la que se'n diu diabetes
sí,
gestacional, no?
Sí.
que pateixen, bueno, que tenen moltes dones.
I és una murga màxima, eh?
I llavors, clar, és un pal, d'alguna manera, perquè et trobes en una situació que no t'esperaves o que no, perquè sempre pensem, a mi no em passarà, no? A mi no em passarà. Llavors, sí que és veritat que només m'agradaria dir que, d'alguna manera, amb una persona que té aquest tipus de diabetes, que no faci dietes restrictives on se li elimini tots els hidrats de carboni, perquè solem, no, fer tot, eliminar pa, pasta, arròs, llegums, uh-huh, fruita. Sí que reduir, com estem dient, els sucres simples, que venen d'aliments ultraprocessats, però sobretot no fer dietes restrictives. Tampoc ni que hi hagi sobrepès ni que hi hagi uh-huh un altre tipus de patologia, no? Perquè d'alguna manera aquestes dietes que són hiperproteiques formen aquests cossos cetònics, vale? Sí. Perquè entren en estat, sí, de cetogènia, i aquests cossos cetònics poden ser perjudicials pel nadó.
Pel nadó. Per tant, llavors... les dietes en etapa d'embaràs, només aquelles pautades per un metge per qüestions concretíssimes.
I que hi hagi contingut en, doncs, això, cereals, bueno, tot el que sigui integral, sobretot cereals, la varietat integral, que hi hagi llegum, que hi hagi fruita, que és sucre del uh-huh saludable, fruits secs, etc., no? Però que no es facin dietes on hi hagi una reducció d'un grup d'aliments tan important uh-huh en aquesta fase.
I amb sort, la diabetes gestacional es quedarà en això, en gestacional, i uh-huh quan ja tinguin el
passarà
bebè, passarà. Uh-huh. Vinga, anem cap a la lactància. Ja hem tingut el nostre nadó, hem decidit que alletarem, que donarem el pit al nostre nadó. I és una etapa també molt curiosa, eh?
Des d'aquí animar, des d'un bon principi, animar a les mares que sempre que, ojo, vull sempre que sigui compatible, perquè sé que no és fàcil, jo no he tingut fills i no he amamentat, però sí que és veritat que quan et relaciones amb mares que estan fent lactància materna, doncs, bueno, hi ha coses que...
No és fàcil, no.
Hi ha
no
coses
fàcil.
Que... Perquè passa a ser una prioritat brutal, no? Però sí que és veritat que és un esglaó de la salut pública, i des d'aquí jo crec que és important, sempre que es pugui, almenys durant els primers 6 mesos.
I aquest sempre que es pugui, i aquí afegiré, perquè mira, en lactància, per qüestions també de personals, perquè jo vaig allatar la meva filla de 18 mesos, amb lactància exclusiva,
sí, sí.
I després d'haver passat per una UCI, la nena, és a dir, va estar una setmana en la UCI, és a dir, va ser un inici difícil, però si es vol allatar, es pot en un 99,9 de les vegades.
Totalment.
Es pot en un 99,9 de les vegades. Si es vol, compte, si es vol. La decisió ha de ser de la mare, única i exclusivament. I aquí ara no hi entrarem, més enllà de que ho puguin recomanar els experts, eh? Però la decisió és de la mare. I es pot en un 99,9 de les vegades. Si algú vol i ràpidament li diuen és que tu no pots perquè no sé què, no sé què, aneu a grups de lactància o experts de lactància, mm-hmm, perquè probablement podràs. És a dir, és que són, és un 0,001 dels casos que no poden. Realment són poquíssims els casos que no es poden. I moltes vegades els motius pels quals no es pot donar, no es pot fer lactància, els que molta gent posa o manifesta, són motius que s'arreglen molt ràpidament. A vegades és simplement la posició de com col·locar el nadó. És tan fàcil com això. Un tema de frenillo, que li diuen, que és una cosa que s'arregla. És a dir, són coses molt, 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 molt simples. Per tant, si algú vol fer-ho, que així ho recomana l'OMS, així ho recomana l'ALBA i així ho recomanen els experts, que s'assessorin bé, que hi ha grups de lactància meravellosos i gent que en sap moltíssim, que ho podran fer en un 99,9 de les vegades.
Ara. Segur, i que és important per, tant pel vincle que es crea amb el, mare, amb el nadó, com per tot el bo que li transmet, no?
I òbviament, això... però s'ha de voler i s'ha d'entendre també que representa un sacrifici i que no és fàcil i no, hi ha gent per la que ho viu amb molta satisfacció i hi ha gent que no. No ha de ser un procés dolorós, el de la lactància, però això t'ensenyen també. I és veritat que hi ha poc acompanyament encara a dia d'avui amb el tema de la lactància, però vaja... Entraríem ara aquí, obrim un meló fort,
Sempre hi ha un professional que et pot ajudar,
sí,
i és el que diem, i no estem sols en molts casos amb el tema de fer canvis d'alimentació, amb el tema de deixar de fumar, amb el tema de donar de mamar, el que estem parlant aquí, no? Doncs no estem sols, hi ha gent que ens pot ajudar i que pot fer el camí més fàcil.
I aquí al Garraf n'hi ha, hi ha grups de lactància, hi ha grups de suport, per tant, sobretot, si algú vol fer, jo recomano profundament que s'informin abans de fer-ho, i si tenen la convicció, que endavant tots els ànims del món, que podran fer-ho. Més enllà d'això, com s'han d'alimentar en aquest moment, en què es té molta gana? No he menjat tant en la meva vida com quan alletava la meva filla. Tenia molta gana tot el rato.
La gana seguirem dintre de la dinàmica de l'embaràs, no? Menjar en funció de la gana i el més saludable possible. Però aquí me n'aniria una mica més, ja que hem tractat alimentació, amb el tema del consum de líquids, d'acord? Perquè hi ha aquesta tendència de, és que com que donc de mamar, haig de beure molt, no sé quants litres d'aigua, perquè clar, si no em deshidrato...
Es té molta set, quan una lleta...
Però és molt important beure en funció de la set, i ja veuran com el cos els hi demanarà.
De fet, estaran alletant i necessitaran beure aigua al moment, perquè sentiran que es deshidraten.
Però no intentin beure per sobre de aquests 3 litres o 4 litres, no sé quants litres, que recomanen.
Sense obsessió, és a dir, si tens set, beu.
Sí, és com això al final és una recomanació en general, no? Però sí que és veritat que durant la lactància es fa molta, no?
Molta
èmfasi amb aquest tema, no? Llavors, per això volia dir que beure sempre en funció de la set, aigua, evitar 100%, a part de sucs i el que vingui, begudes energètiques, que hi ha moltes mares que prenen des de la Coca-Cola fins a cap amunt, És a dir, aquí parlem de tot, no només pel contingut de sucres, etcètera, sinó d'edulcorants, etcètera, sinó per tot el que porten darrere, que ja ho vam parlar, i, evidentment, alcohol. Perquè,
sí,
Carola,
clar, quan un està lletant, no, en principi no ha de beure alcohol.
Sí, però estem parlant que hi ha una dada que diu que el 35% de les dones, gairebé, més o menys, beu alcohol durant l'embaràs ja. D'acord? Llavors, aquí, clar, si en bevem durant l'embaràs, no sé jo si durant la lactància, doncs segurament també continuarem bevent o no.
Clar.
D'acord. Llavors, què passa? Les begudes alcohòliques, evidentment, zero. I ull amb la cervesa, 5. Perquè no és igual que la 0-0. És a dir, si ets una embarassada i veus 0-0, endavant. Però la 5 pot portar fins a 0,06% d'alcohol.
Hi ha grau d'alcohol, diguem, en la 5,
hi ha una dosi mínima, però si, per exemple, l'embarassada diu, doncs mira, ja que no ve, i com, si cada vegada que relaciona i ha de beure, beu cervesa sense alcohol i se'n beu 2 i després se'n beu 2 més, que pensi que pot pujar molt la graduació, i això és una dada...
I que això afecta al nadó, perquè li estem passant tot això a través de la llet al nadó. Per tant, queda claríssim, begudes alcohòliques no, és a dir, al final són uns mesos de la teva vida, jo crec que podem estar sense beure alguns masets i beure principalment aigua, que de fet és el que probablement els hi vindrà de gust, perquè fa molta set donar el pit. Fa molta set també. Jo és l'etapa de la meva vida en què més set i més gana he tingut. Mai he menjat tant i mai he tingut tanta set. Realment te n'adones de com està el teu cos treballant i donant energia a una altra criatura, perquè tu et quedes de fallida, eh? És a dir, és una cosa, és un tema biològic molt bèstia el que,
pues per
el
això,
que una
menjar
sent.
Menjar i beure en funció de la set, jo crec que seria els consells.
I després aquí també hi ha molts mites amb la lactància, que sí, perquè hi havia el mite, eh? De que la cervesa fa venir bona llet, de que el bacallà també, que el bacallà, jo què sé, hi ha un munt de mites entorn de la lactància. No hi ha bona llet i mala llet.
No. De fet, la llet materna és el millor aliment. Diguem que és l'únic superaliment, o sigui, és l'únic superaliment que existeix, i de fet és això, eh? O sigui, no es tracta, l'altre és que depèn del que mengis, doncs pugui alterar el gust, però al final el que estàs és educant, ja. O sigui que això interessa moltíssim, tenir una dieta variada i equilibrada dintre de lo saludable serà molt millor tant per la mare com pel nen, no?
A més, és un d'aquells aliments que encara els éssers humans no hem sabut reproduir, eh? Encara que hi hagi llets de fórmula, els són incapaços de reproduir la llet materna, no és reproduïble, perquè cada mare en genera una de diferent en funció de les necessitats del seu nadó.
Sí, aquest, és màgia.
És biologia pura, vaja, biologia pura. Vinga, entrem a menopausa.
Sí, canviem una mica de...
Entrem en menopausa, eh? Ja han passat uns quants anyets. Estem allò al voltant de la cinquantena aproximadament.
Perquè aquí...
I aquí entrem en un tema també molt interessant pel que fa a l'alimentació, eh, Alba?
Sí, jo volia comentar primer una frase, ressaltant, diguem, dues paraules. Algunes dones poden presentar certs símptomes com... suors nocturnes, sequedat vaginal o fogots. Això què vol dir? No totes les dones han de tenir aquests símptomes. Això per començar. I dir que els últims, que són els fogots, els coneguts com a fogots, poden durar, des dels 2-3 anys, però fins als 10.
Sí, sí.
D'acord? Llavors, clar, això de dir, no, és que tothom ha de tenir fogots, tothom ha de tenir sequedat vaginal, tothom ha de tenir símptomes, suors nocturnes, etc. No ha de ser sempre així. Llavors, cada dona és un món i això s'ha de tractar per diferent. Llavors, ja partint d'aquesta base, els consells generals que es donen de pren't això, deixa de menjar l'altre, t'engreixaràs no sé quant... O sigui, tot això... per favor, esborrin del cap i centris en el seu procés personal i busquin una professional, dona o home, qui sigui, que els ajudi en un procés personal que és intransferible, és a dir, que no és que tothom hagi de tenir la mateixa, totes les dones hagin de prendre una certa cosa, una certa alimentació, complements, etc. No? I després, d'alguna manera... com ho diria, anar una miqueta al...
Jo resumeixo el que diem mentre et ve el cap. La menopausa la passarem al 100% de les dones. És un procés pel que haurem de passar. Com bé deia l'Alba, no totes les dones tenen els mateixos símptomes, n'hi ha que els tenen tots, n'hi ha que no en tenen cap, n'hi ha que té alguns. I no es produeixen necessàriament durant una etapa, durant una etapa vital, eh? N'hi ha que s'allarguen molt en el temps, n'hi ha que no. I fins i tot no es produeixen, és a dir, la menopausa és aquell moment en què les dones deixen de menstruar. Es considera menopausa quan ja fa un any que no tens la regla. Però... En els anys previs a que passi això saben que és una baixada d'estrògens el que ens passa al cos de les dones. Hi ha alguns d'aquests símptomes que de vegades venen previs a que una deixi de menstruar. Per tant, diguem que és una etapa que no es pot delimitar, no, Alba, pel que deies, d'una edat ni amb uns anys. És a dir, n'hi ha que li duren un, n'hi ha que li dura cinc, n'hi ha que li dura deu, n'hi ha que li dura vint, n'hi ha qui no li dura perquè n'hi ha qui no s'entera i de sobte un dia deixa de menstruar i s'ha acabat el bròquil. Per tant, cadascú, és a dir, no hi ha un consell vàlid que valgui per totes les dones, Alba, entenc.
No, ara m'he recordat el que volia dir. Anar una mica... sigui, avançar-nos a aquest moment, no? Perquè hi ha moltes zones que, sí, hi ha moltes dones que es planten ja quan estan en ple procés, no, de menopausa, que es troben doncs, que a nivell emocional o el que sigui no poden gestionar un canvi d'hàbits que les ajudi. No? Llavors jo aniria a avançar-nos una miqueta a aquest procés i començar potser a parar una mica més d'atenció. Jo no dic controlar, sinó a parar una mica més d'atenció a l'alimentació i a l'estil de vida abans d'aquest, no? Pues potser amb la pre o abans de que ens trobem en un moment que ens vingui tot de cop i que a més a nivell hormonal no ens ajudi, perquè el tema hormonal no el podrem controlar. Això va lliure. Llavors, tot el que fem abans i tot el que d'alguna manera adelantem ens beneficiarà a l'hora de prendre decisions.
I com ara què? Quines són aquestes decisions que hauríem de prendre prèviament que ens ajudessin a arribar al moment, d'alguna manera, sigui més fàcil passar aquest procés, si és que l'han de passar amb símptomes molestos, que no necessàriament ha de ser el cas?
Bueno, per començar, jo aquí aniria una mica a intentar d'alguna manera potser augmentar exercici físic, això seria bastant recomanable, més que començar a deixar de banda pues, alguns tipus d'hàbits que potser no estem preparades.
D'acord.
O no és el moment per fer-ho. No?
D'acord.
Però jo aquí, a l'augment d'activitat física, tant a nivell cardiovascular, no, el tema de caminar, sí, no fa falta fer maratons, caminar o tenir una activitat física doncs, més moderada i més, bueno, més constant, potser ser més constants, jo crec que seria una bona recomanació.
Uh-huh. Sí, quan ha arribat el moment, no, d'alguna manera tinguis com a l'hàbit, com un hàbit adquirit, no, i dins el fet de l'exercici físic, que ens ajudarà. I a nivell d'alimentació?
Bueno, a nivell d'alimentació ja començant a d'alguna manera no escoltar segons quins missatges, per exemple, referent a la suplementació, no?
D'acord.
Perquè aquí hi ha molta, no, el tema de l'oli d'onagre, no?
De l'omega 3,
tot aquest
sí,
tema,
sí.
Això sí que no ho hem de fer ni abans ni durant.
És una allau quan arribes millor, a aquesta edat.
És millor d'alguna manera enfocar-nos al que hem dit, no? El tema de tenir uns bons hàbits saludables i si pot ser doncs, d'activitat física, augmentar-la i intentar trobar que arribem ja a la menopausa amb un hàbit establert, no? Que no començar a prendre coses per prevenir del que no sabem què passarà.
Aquesta,
no,
alimentació ha de passar per un augment de la ingesta de proteïna i una rebaixa del carbohidrat, que això es diu molt en època de menopausa?
No, perquè al final, aquí el que estem dient, al final totes aquestes recomanacions, tant de l'embaràs com de la lactància com de la menopausa, són recomanacions que tothom el que ens estigui escoltant, encara que no estiguin embarassades ni donant lactància ni a menopausa, tothom podria començar a seguir, perquè al final són recomanacions poblacionals. I llavors no ens farà res el tema de començar doncs això, no? A disminuir segons quin tipus de grup d'aliments, augmentar-ne d'altres, perquè al final el que ens hem de basar i diguem, la recomanació general és això, menjar d'una manera equilibrada i fer exercici i sobretot cada cas personal doncs buscar ajuda per poder fer-ho.
Per tant, sí, si estan amb símptomes de menopausa o de premenopausa, vagin d'entrada al seu ginecòleg o ginecòloga i que els hi facin l'analítica i els hi mirin si com estan els seus estrògens i quina és la seva situació hormonal, i a partir d'aquí entenc establir bons hàbits alimentaris. Però entenc que no hi ha una alimentació específica general de cara a les dones menopàusiques?
No, el que sí que volia enfatitzar és que moltes a vegades diuen el tema de la soja, no? El tema de no consumir soja durant la menopàusia, etc, sobretot si ets dona, etc. I bé, la soja, tant la soja com els llegums durant la menopausa té un benefici per la salut, perquè disminueix d'alguna manera el colesterol, el dolent, l'LDL, i per tant és beneficiós no només durant la menopausa, sinó tots els diguem els processos que hem parlat.
Per tant, el consell al final en les tres etapes és com en la resta de la vida, bons hàbits alimentaris,
Totalment, i són molt pesats, però és així, no? Després hi ha casos personals, sí? El que m'agradaria dir ja l'última cosa és que durant la lactància sí que és veritat que és recomanable ingerir 3 racions de lactis al dia. I si no es consumeixen 3 reaccions de làctics, per exemple, seria un iogurt, de 125 sí? grams, un got de 200 mil·lilitres de llet i un tros de formatge.
De formatge. Uh-huh.
D'acord, això serien les tres racions. Però si no s'arriba, o si tenim, som vegans sí? o el que sigui és veritat és de la suplementació amb iode.
D'acord.
Sí? És molt important, ja aprofito, el consum de sal iodada a tota la de població i també, encara més, durant la lactància, perquè solem consumir la sal de l'Himalaya i la sal de no sé on, la Maldon, la d'aquí i la d'allà. I aquestes sals no estan iodades, és a dir, són marines, són sals marines, però no porten iode, i el iode és superimportant per la salut. Llavors, les persones que tenen problemes de tiroides, amb compte amb el iode, no és una recomanació, són els que queden exemptes, no? Però l'ús de sal iodada...
Per tant, si són persones que no tenen cap malaltia diagnosticada i van a comprar sal i es troben amb aquell prestatge ple de tipus de sal i es perden allà i diuen, i ara quina sal és la que jo vull?
Els animo a trobar la iodada, perquè normalment costa molt de trobar.
I quan la trobin, a més, serà la més barata, que això també és molt interessant.
I els dic una altra cosa, aquestes tres reaccions de làctics, el iogurt, que sigui natural, sense ensucrar, ni bífidus, ni alt en proteïna, que també els animo a que el trobin, perquè és molt complicat.
Trobar un iogurt normal de tota la vida. Alba, gràcies.
Gràcies a tu, Carola, i gràcies per compartir la teva experiència.
Oh, no, un
plaer. Ha estat un regal.
Un plaer, gràcies.